Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, és el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que és força important, i també n'hi ha un altre. És el Dia Internacional de la Correcció o Dia del Corrector de Textes. Avui en dia, que cada cop s'escriu més malament, sobretot a cop de missatges, és un gran dia internacional. Soc el Ricard Álvarez. Comencem a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, a 27 d'octubre, són les 12:20 minuts. Parlem des de COPE Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica quan ens estem acostant, però molt i molt i molt, a 24 graus. No hi hem arribat encara, però a punt, a 23.7. Ahir vam arribar a 27 de màxima, tot i els núvols. Avui podem arribar a 29. I escolta, a la millor s'escapa algun 30. Dependrà dels núvols. Si marxen núvols, doncs pujarà. Avui, sense núvols, 4 graus més que ahir a la mateixa hora, per exemple. Buscarem aquesta previsió meteorològica, ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem dels animals de companyia, des d'Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater, parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didi, el nostre nutricionista. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de COPE, amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure, unes propostes que evidentment passaran per veure, sobretot les que es fan a l'aire lliure, les que es realitzen a l'aire lliure, per veure quin temps fa. Doncs mira, li preguntem al Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general amb sols poc ennuvolats, tot i que comptarem amb lleugera calitja a zones altes amb unes temperatures avui que són més altes també, amb unes màximes que arribaran als 31 graus a Lleida, capital i a Balaguer. La màxima avui serà de 30 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i predominarà la component est. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem un nou dia de temps estable en general amb cels poc ennuvolats, tot i que no es descarten alguns intervals ennuvolats a zones del Pirineu amb unes màximes que baixaran al sud i que pujaran al nord amb màximes de 29 a Lleida i a Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i la màxima demà serà de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara sí, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Estem parlant de la taxa d'atur a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, que ha crescut lleugerament fins al 10,61% durant el tercer trimestre, segons l'enquesta de població activa, la EPA, que ja saps que arriba uns dies abans de l'altra dada de l'atur que ens donen des del govern. S'ha publicat des de l'Institut Nacional d'Estadística i a la demarcació l'atur ha augmentat en 200 persones entre juliol i setembre, fins a un total de 22.800 aturats. Són, però, 2.700 aturats menys que el mateix període de l'any passat. En aquest sentit, el nombre de llocs de treball que s'han destruït des del tercer trimestre del 2021 és de 7.700. El sector agrícola encapçala el rànquing on hi ha hagut més destrucció de llocs de treball, amb 4.800, seguit de la indústria amb 2.800 i els serveis amb 600. Només se n'ha generat a la construcció amb 500 nous llocs de treball. I la Fiscalia demana més de 100 anys de presó a 18 persones acusades dels aldarulls del 18 d'octubre de 2019 a Lleida. Seran jutjats a l'audiència per desordres públics, atemptat a l'autoritat, danys amb incendi i robatori amb força. I Unió de Pagesos ha reclamat al Departament d'Acció Climàtica activar, quan sigui necessari, l'emergència cinegètica a les zones a la plana de Lleida on hi hagi problemes de plagues a causa de la important població de conills, senglars i cabirols i dels greus problemes que ocasiona als conreus. L'organització agrària ha demanat al director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica Lleida, Ferran de Noguera, que la conselleria faciliti les actuacions per fer front als danys i que les societats de caçadors tinguin capacitat per traslladar el màxim de caçadors voluntaris a una determinada zona quan calgui. Unió de Pagesos demana actuar com més aviat millor per evitar que els animals es reprodueixin a final d'any i augmenti encara més la població. Obrim plana local a la ciutat de Lleida, on les associacions de veïns estan agitades. Comencem, per exemple, per l'Associació de Veïns del Clot i Confluències, que han entregat a la paeria més de 500 signatures i la sol·licitud perquè l'actual plaça de la Constitució passi a denominar-se plaça del Clot de les Granotes, que de fet és com es coneixia tota la vida la zona on hi ha ara la plaça de la Constitució, que durant molts anys va ser un clot on s'hi acumulava l'aigua de la pluja i on hi havia granotes. No sé exactament a sant de què es va haver de canviar el nom pel qual es coneixia de manera popular. Doncs ara, en aquest escrit que han entregat, l'entitat argumenta que als anys 70 els veïns van aconseguir evitar que es construïssin edificis en aquest espai i durant les reivindicacions la zona es va transformar en una bassa on, com t'explicava, hi havia les granotes i la zona va començar a ser coneguda com el Clot de les Granotes. Si ja ho tenim a nivell popular i a nivell de societat, mai vaig entendre, perquè jo era nascut en aquesta zona, perquè es va haver de canviar el nom. Però bueno, escolta, no sé quants anys després, a veure si es torna a canviar el nom. Ara que li hem agafat ja la traça a canviar noms als carrers, jo ja sé que el Joan Ramon González, el nostre col·laborador dels Bocins d'Història, no li agrada. Jo a tot li posaria números i s'ha acabat la història. Re de noms que sempre porten algun problema o altre. Escolta, números, que n'hi ha infinits, infinits, i no tenen cap mena de problema. Números als carrers, a les places, a tot, i s'ha acabat la història. Però això és molt personal, eh? Ja sé que la gent no li agrada, i hi ha molta gent que no li agrada, i d'altres que sí, eh? Les coses com siguin, que cada vegada em trobo més gent que em diuen: Ricard, allò que deies és veritat, jo també hi estic d'acord. I diverses associacions i entitats veïnals estan organitzant a la ciutat de Lleida una manifestació contra les imposicions de l'Ajuntament de Lleida per al proper dissabte 5 de novembre. Segons s'ha pogut saber, el lema de la marxa serà "Per una ciutat millor, prou d'imposicions". Mira, no deixa de ser paradògic que l'actual equip de govern es presentés com el canvi. Sé que ho he dit mil vegades, però és que és així. Jo no recordo mai a totes les associacions de veïns conjuntes queixant-se de les imposicions de l'Ajuntament de Lleida. És que no ho recordo mai. I el gran govern del canvi, doncs ho sento, si hem de ser honestos, no ho han aconseguit. No ho han aconseguit, o almenys no han aconseguit el canvi que pretenien. En d'altres coses sí, perquè no tot ho fan malament, evidentment, i només faltaria. Però amb això no. Amb aquesta sensació, no. Va, que marxem cap al territori perquè el govern engega al Pallars Sobirà un projecte pioner al medi rural de transport públic amb vehicles sense conductor. És una experiència que es fa per primer cop a Europa en una via rural sense cobertura. I també l'associació Lo Podall vol consolidar la Conca de Tremp com a zona de referència en la pràctica de la BTT. El projecte ha estat seleccionat pel programa Arrela't i ja ha aconseguit més de 10.000 euros en donacions. I la granja d'Escarp i Massalcoreig milloraran amb fons europeus l'ecosistema fluvial de l'aiguabarreig Segre-Cinca. El projecte, en què també participa el grup de Natura Freixe, ha obtingut 1 milió d'euros dels fons Next Generation. I acabem amb la notícia econòmica del dia, en la que diem que la sabem, però amb dades ara, que la signatura d'hipoteques s'enfonsa a Lleida coincidint amb la pujada de tipus d'interès. El mes d'agost passat se'n van rubricar 216, un 8,9% menys que el juliol i un 11% menys en termes interanuals. Al contrari, a nivell estatal, el nombre de préstecs va pujar un 2,2%, però estem parlant de l'agost. al setembre i ara a l'octubre, que tornaran a pujar els tipus d'interès, veurem si això acaba d'enfonsar la signatura d'hipoteques o no. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja saps que parlem dels animals de companyia. Ho fem des d'Anadon Veterinaris, que els trobes a internet, anadonvet.com. Els pots seguir també a les xarxes socials. Estan al carrer Segrià número 11 i, a més, tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores. 973-266-388, 973-266-388. Fixa't que jo al final ja me l'he après, ara ja no el miro enlloc. I això que no tinc animals de companyia. Per tant, si tu en tens, raó de més per recordar-te'n, perquè aquest telèfon t'atendran les 24 hores del dia, 365 dies de l'any, sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. Sempre, 973-266-388. Amb nosaltres l'Aima Sabater, que ja saps que és infermera veterinària i, a més, certificada en comportament felí. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, avui és un d'aquests programes que ja tenim marcats al calendari, que ja sabem de què parlarem,
sí,
i que el podem sumar pues, a d'altres d'èpoques de l'any. Ara veureu per què. Perquè ja sabeu que en aquest país, afortunadament, també, cada vegada que hem de celebrar alguna cosa ho fem gastronòmicament parlant. O sigui, sempre que es celebra alguna cosa, Imma, què fem? On dinem? On sopem?
Exacte.
Sempre funciona així, això. Sempre hi ha un menjar.
Sí, som així.
Per tant, anem a parlar avui de la nutrició a les nostres mascotes.
Correcte.
I ho enllacem a que dilluns vinent és el dia de la castanyada.
Exacte.
Castanyes, que no sé si les castanyes serien un problema, però panellets, aquestes coses sí.
Sí, i moltes altres. Hem parlat moltes vegades, només que avui...
I de beure tampoc, vull dir, els animals aigua.
Quasi que millor aigua. I avui ho he volgut enfocar una mica més perquè les persones entenguin per què és dolent. No només dir que és dolent i que li pot fer mal. Avui me centraré a explicar una mica més perquè ens puguin entendre per què és tan dolent. Mm-hmm. Val? Llavors...
Clar, ho dic perquè al final no és un... No és que la Imma vingui aquí i digui, mira, avui diré que... No, si t'ho diu, és perquè de veritat és un problema seriós i greu.
Exacte, i que no pensin que, va, què li pot passar? No. Que vomite una mica, una diarrea un dia... No,
això és el visible, però darrere hi ha més història.
Exacte. Llavors, què hem de fer? Triar una alimentació adequada per la nostra mascota és la millor manera de prevenir malalties, de que visqui més anys... Bueno, això juntament amb les seves vacunes i desparasitacions. És bàsic entendre que cada animal té unes necessitats específiques, segons l'espècie, l'edat, la raça, etc. Els gossos, per exemple, que després diuen que parlo molt de gats, vinga. Avui començo amb els gossos.
La setmana que ve ja us avanço que parlarem de gats.
els gossos, per exemple, no tots són iguals i cadascun d'ells necessita unes cures exclusives. Encara que sí existeixen necessitats generals i fonamentals, com són oferir al gos un balanç correcte de proteïnes, greixos i micronutrients. Els gossos, com nosaltres, com les persones, som omnívors. Què vol dir això? Que es menja de tot. Així que la seva alimentació ha d'estar molt ben balancejada. Una correcta dieta ha de tenir en compte la raça, l'edat i la condició del gos. Uh-huh. Ara bé, què són els aliments balancejats? Perquè, clar, la gent dirà, vale, molt bé, i què és això? Com ho faig? Val. Els productes balancejats que són per gossos estan especialment indicats per mascotes. Ho fan ja amb fórmules prèviament estudiades, les quals tenen un factor en compte, que és la nutrició i dieta equilibrada. Trobem això a pinsos i menjar humit. Penseu que això està molt, molt estudiat. No és un senyor que ha dit, vinga, compacto això i serveix per tots els gossos. No. Els beneficis de la bona alimentació a les mascotes, com són el pinso que ara acabo de comentar, tenen components on cadascú té un propòsit específic en el cost de la mascota. Si se li ofereix les quantitats menors a les requerides, la mascota no podrà mantenir la seva musculatura, construir i reparar els seus músculs, dents i ossos, a més de realitzar les activitats diàries com facilitar o lluitar contra una infecció. Perquè a cada sac de pinso, recordo que normalment a la part del darrere fica l'edat del gos, el pes del gos i la quantitat ideal que tindria que menjar aquell gos.
Ull, amb això, la quantitat. Sí. Vull dir, no, t'ho dic perquè no és un self-service, no hem de deixar el sac obert i que mengi a demanda.
Exacte.
No.
No, normalment no. Parlem en general, sempre parlem en general. Els aliments rics en proteïnes són una font d'energia que ajuden a la funció i al creixement muscular. Al seu torn, els greixos atornen energia, ajuden al funcionament del cervell i mantenen la pell i el pèl brillants. I els carbohidrats, que també són una font d'energia ràpida, permet que el teu gos sigui actiu i energètic. I per una altra banda estan les vitamines i els minerals que són necessaris per a la construcció muscular i la conducció nerviosa. Què fa tot això? Ajuda a prevenir malalties.
Clar.
Per això ho he explicat així molt per damunt, perquè sapigueu que cada component té una especificació al cos. Per això parlo d'aliments balancejats, perquè moltes vegades només diuen qualsevol pinso funcione. No, no és així. Per això he volgut més o menys explicar...
Però és que has dit una cosa molt important, que amb una bona alimentació fem prevenció de malalties. I si voleu que em posi una mica més materialista, fem prevenció de despeses extres. Ho dic perquè ja, per buscar-li l'altra cara de la moneda, l'alimentació, com bé diu la Imma, hem de mirar la raça del nostre animal,
els anys
que té,
la condició de salut
perquè,
que té.
Evidentment, no menjar el mateix un cadell de 6, 8, 12 mesos que quan ja tingui 12, 14 anys.
Exactament, i no menjarà el mateix un cadell de 6, 12 mesos d'un chihuahua que d'un gran danès.
Correcte.
Per això, després, continuo. Els gats són estrictament carnívors. Perquè tenia una clienta que volia fer el gat vegetarià perquè ella ho era. Vull dir, no funciona així. L'anatomia del gat està adaptada a la dieta del carnívor, ja que té totes les característiques del caçador. Orelles verticals, dentadura adaptada per al tall i l'estripi i no per la molta, ulls cap al davant del rostre i les seves arpes retràctils. La nutrició ha d'estar preparada per un caçador. Llavors, la nutrició felina, la millor manera d'assegurar-se que el teu gat estigui ben alimentat és proporcionar-li aliments d'alta qualitat i ben balancejats. Una altra vegada,
em sona això.
Sí. Llavors, els gats han de menjar car i mai han de ser alimentats per una dieta de gos. Mai. El pinso no serveix igual pel gos que pel gat, per el que he dit abans. Els gossos són omnívors...
Però tu vols creure que jo crec que fa molts anys veia sacs de pinso amb un dibuix d'un gos i d'un gat?
Clar que m'ho crec. Per això no vol dir que estigui
no,
bé.
No, però vull dir que fixeu-vos. Ara semblarà que la Imma diu, a veure, fiqui el crit al cel, no, que ell en sap. Vull dir que porta molts anys d'experiència, que sap el que et diu.
Clar.
Que ho veguem no vol dir que sigui bo,
Exactament. Com per natres... Venen moltes coses per a humana
sí.
Que no és sa... Deixarem
la meitat dels supermercats buits.
Per això, però està al mercat. No és il·legal. Parlant així, no és il·legal vendre, però no és bo per nosaltres, pues, igual a les mascotes. Ara, vinga, ara que ja he explicat tot això, ara. Què passa amb els aliments d'humana? Val. No és que els aliments siguin dolents per ells... És el que hem parlat abans, que... Bueno, sí, espera, primer diré que...
Hi ha alguns que sí que ho són.
Sí, primer diré que hi ha aliments que són tòxics per les nostres mascotes, com pot ser la ceba, l'all, l'avocat, la xocolata, el raïm, les nous de macadàmia, el sucre en general, val? I, bueno, i per descomptat, begudes alcohòliques i excitants com el cafè. Clar.
Perquè, clar, si m'ho dius és que ha passat.
Sí. Ha passat. Moltes vegades. Després, donar al nostre animal menjar nostre no és que sigui dolent. Bueno, menys en aquests casos que he dit, és que no li convé a l'animal. No estarà ben nutrit, o sigui, tindrà carències.
Ni té el seu aparell digestiu adaptat per a aquest tipus d'aliments, clar.
Clar, necessita... les necessitats nutricionals de cadascú en concret s'hauria de fer a través d'especialistes. No és que no se li pugui donar menjar d'humana, però com s'ha de fer? Vale, jo al meu gos no li vull donar, o al meu gat, no li vull donar menjar del súper o d'una botiga de veterinària. No vull pinso, no vull res que sigui amb envàs. Com ara molta gent, doncs, vale, me sembla perfecte. Com s'ha de fer perquè el meu gos o el meu gat mengi correctament i tingui els nutrients que necessita? Primer s'ha de fer una revisió veterinària. L'hem de fer analítiques i hem de veure com està de tot, del cor, de, bueno, una revisió completa.
Si està balancejat, s'ha de mirar.
Clar,
balancejat,
primer...
Balancejat vull dir, a veure, ho dic
broma,
però és que tingui tots els nivells més o menys al lloc, que no tingui una carència d'algun ingredient concret o el que sigui.
Per això mateix, si té alguna carència, amb aquests resultats anirem a un nutricionista caní o felí i ell ens farà una dieta adequada a aquells anàlisis. A més de l'edat...
Saps que hi ha molta gent que està somrient ara, a casa, quan dius el dietist, el nutricionista felí o caní,
ja, però
i li faran
així
una dieta...
Sí, exacte.
No, ho dic perquè vull, ens esforçarem perquè la gent entengui que no és un luxe, que no és una cosa així...
Bueno, t'he de dir algo. Si és un luxe, a veure, vull dir, concreto, tindre una mascota no és algo de primera necessitat. No ho és. Podem viure perfectament sense una mascota. Si decidim tindre-la, és un luxe.
És un
vull
luxe.
Dir, l'has de tindre bé.
Bueno, de totes maneres, vull dir que aquesta figura existeix. És curiós perquè ni està extès encara. Ara parlarem amb el nostre nutricionista i sempre ho diu el mateix. És que al CAP, al centre assistencial primària, no tens encara la figura del nutricionista, no està inclòs dins de la nostra... sistema de
sí, sí, igual
de sanitat,
que anem,
no?
Igual que podem anar a l'oftalmòleg...
I és molt necessari menjar
molt
bé.
Pues imagina't això dient, no?, de la mascota.
Per això ho dic, vull dir que no és que sigui un luxe o que... A veure, mare, tenir una mascota és el que diem, té aquests requeriments,
sí,
però que no ho vegueu com una cosa fora de lloc. Ai, ara, és que si dic que he anat al nutricionista perquè em digui que ha de menjar el meu gos, se me'n riuran de mi. Però escolta, el que se'n rigui és que és una mica ignorant.
Clar.
Com sigui.
Jo ho dic perquè sí que es pot donar a l'animal nostre menjar. Si ens agrada més donar-li menjar natural, només que ho hem de fer bé, perquè si fem tot això perquè estigui millor l'animal, ho hem de fer bé.
Evidentment.
Nosaltres,
evidentment.
Perquè nosaltres a vegades a casa pensem, si li donem una mica de verdures, una mica de carbohidrats...
Claro, arròs, no va dir, verdura bullida,
sí, carbohidrats,
vapor,
sí, ja ho has dit
tal.
Bé.
Clar,
una mica de peix
bé.
I una mica... Exacte. I té una mica de tot? No, per lo que he dit, els gossos són omnívors, els gats, i dintre de tot el que acabem d'explicar, un chihuahua no és el mateix que un gran danès...
Bueno, d'aquest tema anem de tornar a parlar una altra vegada, eh?
Sí, clar. Ah, i una altra cosa. Això sí, pel dia que, clar, que,
no,
que toque.
No li doneu panellets.
Exacte. No li doneu panellets. I si li volem donar un dia, un premi de nostre, un Frankfurt, no li donem panellets, eh? Un Frankfurt, una mica de fuet, un dia val. Encara que he de dir que els especialistes també recomanen donar-li xutxes ja fetes per ells.
Però, o sigui, no les d'humans, eh?
No, xutxes, vull dir, ja venen especials per ells, que són també, doncs, porten més greix, per un dia en concret.
I poc sucre.
Res!
Va, que no, en tornarem a parlar. Mira, en parlem amb to d'humor, perquè és que és com, jo crec que millor entra aquesta informació, però que és més important del que sembla, ja? Hem parlat amb la Imma Sabater, ja sabeu que és infermera veterinària, certificada en comportament felí, està a Nadon Veterinaris, que ja saps que des del seu telèfon 973-266-388 t'atenen les 24 hores del dia i que, per cert, estaran encantats si tens un dubte sobre l'alimentació de la teva mascota perquè vagis una i les vegades que calgui a preguntar i que surtis sense cap mena de dubte. Imma Sabater, bona castanyada.
Merci, igualment.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los productos congelados Dr. Edgar. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens plantarem a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem conjuntament amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que a més és investigador, que el trobes a l'alcalde Porqueres número 74, a la ciutat de Lleida, a les xarxes socials, tant a Disanta Nutrició com al Cristian Didier, però a internet, escolta, disantanutricion.es, i des d'allí tindràs accés a tots els serveis i sortida cap a totes les xarxes socials. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día.
Bueno, oye, hoy era fácil, ¿eh? Porque ya, además ya quedamos así el último programa, estamos a nada, a tres días mal contados de la castañada, hablamos de las castañas, hoy de la otra parte, porque aquí son como matrimonio, castañas y panellets, vienen juntos, ¿eh?
Bueno, a mí me encantan, además, ¿eh?
Hombre.
Con un cafelito, con una infusión, a mí me encanta.
Claro que sí. Oye, al final son las pastas del té de las cinco, pues bueno, pues los panellets aquí es igual. Lo que pasa que los puedes tomar para comer, para merendar, a media mañana y para cenar, pero bueno. Claro. En fin, oye, vamos a hablar de los panellets, porque los panellets hay los clásicos, que tienen mucha base de fruto seco, de almendras sobre todo, evidentemente de azúcar, de coco y tal, y después ya, al cabo de los años, pues han salido más tendencia hacia los bombones, ¿no?, por así decirlo.
Claro,
y,
sí, sí.
Y de mucho sabor, hay de todo ya.
Bueno, es que claro, es súper versátil. O sea, elaborar un panellet es versátil, te da mucha variedad, puedes hacerlo de diferentes sabores, con diferentes toppings, los puedes rebozar de diferentes tipos, pueden tener frutas, o sea, le hará ahí con coco, por ejemplo, ¿no?, más tropical, ¿no? Entonces, es súper versátil, le gusta a los niños, le gusta a la familia, le gusta a todo el mundo. Además,
claro,
cuando haces un panellet casero, todo el mundo se puede unir. Nosotros en casa siempre con los sobrinos hacemos panellet. Y
oye,
es una maravilla.
Cuando la sociedad no era tan complicada, yo en primero y segundo de primaria, de la EGB de antes, hacíamos panellets en la clase, los alumnos. Uno traía la almendra, el otro el azúcar, el otro la no sé qué, y lo hacíamos ahí. Digo que hoy en día no por cuestiones sanitarias y tal no se puede, entonces lo hacíamos y oye, al final los padres no sé si se los comían, pero quedaban bien. Quedaban bien. Oye, históricamente el panellet, los que tienen base de frutos secos tienen su razón de ser, ¿verdad?
Bueno, esto es de países otoñales, ¿vale? La idea o el origen de este tipo de alimentos es el aprovechamiento de
claro,
los alimentos,
claro.
El aprovechamiento. O sea, piensa que aquí es cómo aprovechamos, cómo introducimos un alimento rico en energía que se pueda transportar fácil, que guste, que esté rico. Entonces ponemos almendra con azúcar.
Uh-huh.
El origen viene de ahí, ¿no? De intentar el aprovechamiento. Y claro, todo lo que son frutos secos y el boniato son de esta temporada.
Claro, es que son de temporada, sí, sí.
Claro, y ahora porque el panellet siempre se puede almendra, pero es que el panellet también se puede hacer de castaña.
Claro.
¿Vale? Entonces, el origen nace del aprovechamiento de los alimentos, de conservarlos, de darle... Lo que pasa es que luego aparece en el mundo de la cocina, aparece la hostelería y le da la vuelta a todo, ¿no? Porque pues salen estas maravillas que comemos de postres y de alimentos, pero al final nace del aprovechamiento, ¿no? Lo que es interesante de este tipo de alimentos es la versatilidad, yo siempre lo digo, entonces ahí pueden aparecer muchas recetas con diferentes tipos de harinas, con diferentes tipos de nutrientes, con la idea de permanecerlo. Tú haces unos panellets de boniato y dátil y almendra, por ejemplo,
sí,
que boniato es un alimento real, natural. El dátil es un alimento real, natural, y la almendra es un alimento real, natural. Vaya. ¿Por qué no tener una merienda durante unas dos semanas, dos panellets, para un niño, para una persona que le guste, que le vaya?
Son potentes, ¿eh? O sea, es que...
Claro, lo que son saciantes.
Sí, 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 sí. De todas maneras, para romper una lanza a favor del panellet, para que la gente no diga, vaya, ya está aquí el nutricionista, que el Christian Didier siempre ha dicho, no que defiende los panellets, sino que además los come. O sea, que se pueden comer. Y además, además Christian no tiene... O sea, Christian siempre nos ha dicho, oye, puedes comer de todo. Ahora, es la frecuencia con que comes las cosas lo que lo estropea, ¿no?
Defensor de la comida tradicional, yo creo que no se tiene que perder, se tiene que seguir cocinando como se cocina. Lo único que tenemos que seguir recordando que hay alimentos pues que son de consumo ocasional, otros que son de consumo frecuente, y que hay alimentos que no sustituyen otros alimentos, ¿no? Entonces, pues unas lentejas tradicionales con su chorizo, con su longaniza, con su butifarra, no son sustituibles por una ensalada de lentejas. No se sustituyen, son dos platos diferentes y las vamos a comer en dos momentos diferentes, ¿no? Esto es como el concepto, ¿no? Que a veces es, ya, pero no es lo mismo, ya, porque son dos platos separados diferentes. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, nosotros, hay una receta de panellet que me gustaría compartirla.
A ver, venga.
Quiere hacerla.
Yo estoy aquí con lápiz y papel ya.
Claro, sí. Normalmente... Pues si quieres hacer unos 30 panellets, unos 25, 30, necesitarías por lo menos un boniato grandecito. Con un boniato grande, yo normalmente con un boniato me es suficiente para que te salgan unas 30 unidades. Y normalmente utilizo unos 6, 8 dátiles de aquellos gorditos, ¿no? El tipo menjou, ¿sabes? Aquellos que son más carnosos. Si utilizáis aquellos dátiles que son menos carnosos, pues tendrías que poner... a lo mejor el doble, ¿no? Porque no son tan... Pero aquellos que son tan gorditos, que son tan tan carnosos, con unos 6 o 7 es suficiente. Y luego, pues yo utilizo una taza así como una taza grande de harina de almendra. Yo soy la que más utilizo porque a mí me gusta, pero alguna vez he utilizado harina de sésamo y también ha quedado muy rico. Lo que pasa es que el sésamo es potente de sabor y entonces... enmascara mucho
claro,
el sabor
del y apaga dátil, los otros. ¿No? Pero harina de almendra, esto no es almendra picada.
Bueno, es almendra picada, pero más triturada.
Bueno, o sea,
de harina. Ajá. Sí, pero, o sea, de hecho nosotros, porque tengo un familiar que me da almendras, entonces yo tengo una picadora y pico la almendra y que me quede, pues, harinosa.
¿Vale?
Que me quede muy finita, digamos. No es problema, ¿vale? Son unos... en cantidad serían unas 340, 380 gramos de harina de almendra, más o menos. Con eso es suficiente, ¿vale? Entonces aquí yo les suelo añadir un poquito de ralladura de limón, un poquito de extracto de vainilla, ¿vale? Y yo utilizo el cacao puro en polvo, ¿vale? Con unas 3 cucharadas buenas soperas de cacao puro, ¿vale? Y hay personas que le ponen un huevo... para ligarlo un poco más, pero tampoco es tan necesario, ¿vale? Entonces, aquí los ingredientes son el boniato grande, unos 6-8 dátiles grandes, las 350 gramos de harina de almendra, que es una taza grande, ¿vale? Con un medidor, y luego pues una ralladura de limón, de aquella lima, queda muy rico, el extracto de vainilla, a una cucharadita de postre o así, y luego el cacao puro en polvo, también lo utilizamos para darle un poco. Y luego de toppings, puedes utilizar piñones, pues almendra picada, el propio cacao en polvo. O sea, al final haces el panellet, la mezcla, ahora lo explico un poquito, y luego cuando ya está el panellet hecho, lo rebozamos con alguno de estos, ¿no? Lo que tengas, piñones, almendra picada, lo que sea, ¿no?
Muy bien.
Entonces... yo lo que suelo hacer es que el boniato lo aso primero, lo pone a asar en el horno, con unos 40 minutos se asa un boniato, lo pones a 180 grados tendidas y ya estará bien asadito, ¿no? Y entonces, también los dátiles es importante que los pongáis en agua para hidratarlos, ¿vale? Para que se queden un poquito más húmedos, ¿no?
¿El día antes o...?
No, esto se puede hacer con unos 30 minutos, una hora es suficiente. Los pones un ratito y ya se te hidratan bien y ya está, ¿no? Entonces luego... pues una vez que estén hidratados, se machacan con un batidor o con un turmix, digamos, ¿no? y se añade a estas dátiles trituradas, se añade todo, pues, la carne del boniato, ¿no? El boniato lo vacías después de asado y lo mezclas todo. Entonces mezclas, pues, el dátil triturado, el boniato, la ralladura de limón, la vainilla, ¿no? Y, pues, bueno, trituras bien en un mezclador, ¿vale? O en un mortero para que se te quede una masa pringosa. Aquí es donde se suele añadir el huevo para darle un poquito más de homogeneidad, de consistencia. Yo no le suelo poner...
Pero no es necesario, poner, ¿eh?
No es necesario, vale. No, ¿vale?
El huevo todo, ¿eh? Clara y yema, crudo...
Sí, todo entero, sí. Entonces, entonces a veces yo lo que hago es que esta masa que me queda la divido en dos y una de las partes le añado el cacao en polvo. Ajá. Para que algunos panellets me queden con cacao y otros me queden solo, vale, con el dátil y el boniato. Así, vale, tengo dos tipos de sabores.
Pero
también se puede añadir todo el cacao a la masa.
Pero lo mezclas, ¿eh? Tal cual también, ¿eh? El cacao.
Sí, el cacao en polvo tú lo mezclas hasta que te quede, ¿no? Yo tengo un mortero muy grandote, allí lo hago todo y me queda... Es más fácil, ¿no? Pero si tienes una olla con un batidor o lo que sea, te va bien.
Cristian, aparte de los 40 minutos de horno y tal, lo que es ya empezar a mezclar y todo, estamos hablando de un proceso que no debe de pasar de 20 a 30 minutos, ¿no?
No, ¿el qué? Total, ¿qué quieres decir? Perdona.
No, de hacerlos.
No, claro, tú tienes ya la masa, o sea, lo asas, ya una vez lo tienes asado, que a veces yo lo aso, lo haces el día anterior.
Sí.
Solamente es triturar, mezclarlo todo y ya tienes las masas, ¿no?, digamos.
Vale.
Y hasta entonces tú amasas bien la masa para que te quede, ¿vale?, te queda, añades la harina de almendra, que no lo había dicho, y te queda una masa, pues homogénea, ¿no?, una harina, ¿no?, una masita que ya puedes formar. Ya podrías formar el panellet,
sí,
¿no? Entonces lo que pasa es que yo lo que suelo hacer es que esta masa la incorpora la harina de almendra, toda la masa anterior con el boniato y el dátil, y la dejo un ratito, la pongo en la nevera, digamos,
para esperar,
¿vale? Al menos un par de horas, ¿vale? Para que le dé un poquito de consistencia, ¿no? Cuando ya pasa así, entonces ya puedes formar las bolitas. Y una vez forman las bolitas de los panellets, que se pueden hacer con una cuchara o con la mano, los niños que se unten y
sí,
tal.
Sí, no hace falta que queden perfectas, ¿eh?
No,
es la gracia,
¿no? Entonces, luego pues ya tienes las bolitas, añades los toppings, añades los piñones o las almendras, los frutos secos, lo que sea, ¿no? Y entonces, una vez los tengas, los pones en una bandeja del horno y 10 minutitos con el horno caliente a 180 grados, pues se te asan y se te hornan, ¿vale?
Bueno.
Entonces, a veces en la masa, y también a otras personas, si no le has puesto huevo a la masa, el huevo también lo puedes batir y con un pincel
dorar los
dátiles por fuera.
Dorarlos.
Quedarán un poquito más brillantes, digamos.
Sí.
Digamos, pues se pincela el huevo y entonces estás, ¿no? Entonces se sacan, se dejan enfriar... Y a disfrutar y a comer.
Pues oye, te voy a decir una cosa, igual lo pruebo, pero estoy seguro que los mezclas entre producto comprado y la gente lo nota. Hostia, no, qué sabor tienen estos, ¿eh? ¿Qué consistencia? Seguro.
Están muy buenos. Están
quizá primero lo pruebo para los de casa, para que me hagan un test y después ya lo haré para público, ¿no? Pero, a ver, es asequible para la gente que no tenemos ni idea, esto es fácil.
Es muy fácil, es muy familiar. Yo animo a todas las familias que nos escuchan a que aprovechen esta castañada para hacerla familiarmente.
No, hombre, no, pues es tan difícil. Sí. No, pero es una buena propuesta, sí.
Si tienes el boniato asado, ya
está.
El resto es un momento, mezclamos entre todos, luego hacen las bolitas que quedan perfecto también, ¿no?
Molt bé. Sí. Doncs, escolteu, la castanyada que la tenim aquí, castanyes, boniatos, els panellets, sense abusar, que hem de gaudir de la festa, que no me faltaria, i si ho fem amb amics i amb família, molt millor, sense abusar. I el tema de l'alcohol, doncs ja ho sabeu, com sempre. Vaja, si podem evitar-lo, doncs molt millor, i ja està. Però vaja, que vull dir que es pot gaudir igual, sense el tema de la beguda. I escolta, si nos lanzamos a la piscina i probamos de hacer este año nosotros los panellets, pues bueno, a ver qué nos dicen, que seguro que nos van a decir que están muy buenos, seguro, vamos, segurísimo.
Y los niños, incorporar a los niños...
A eso también, ¿eh? Eso también, sí.
Ya aprendemos el valor de cocinar, de entender, de saborear, de entender los platos.
Sí, señor.
También están desconectadísimos de esto.
Tienes toda la razón.
De no valorar lo que es la comida, ¿no?
Pues nada.
No valorar quién ha cocinado, ¿no?
Una buena oportunidad, ¿eh? Otra vez para meternos todos en la cocina, ya. En fin, oye, hablamos ya la semana que viene, que estaremos en noviembre ya, ¿eh?
Sí, exacto.
Muy bien.
Pues bueno, pues bien.
Que vaya bien la castañada, Cristian.
Buena castañada, gracias, Ricard, bon dia.
I nosaltres ja busquem senyals horaris, ens plantem a la una, no m'enreia, perquè a la pandèmia es va esgotar la farina i vam tornar tots a les cuines a fer històries, doncs ara sembla que ens havíem allunat i hem de tornar. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ara arriba el David Velasco amb les escapades.